Informació, reflexió i entreteniment.
Otro mundo es posible.
A la dècada dels 80 es van detectar els primers casos de sida als Estats Units. L'any 1985 ja s'havien detectat casos de VIH a totes les regions del món i el 1987 la sida prenia un lloc central a la política global sent objecte de debat a l'Assemblea de les Nacions Unides. Han passat més de 3 dècades i més enllà d'omplir les xarxes socials i les nostres solapes de llaços vermells, aquest dissabte 1 de desembre, Dia Mundial contra la Sida, ha de servir per informar-nos i per actualitzar-nos sobre les noves dades, la situació actual de l'epidèmia i també comprometre'ns amb aquells reptes que encara queden per complir. Apostar per una millor informació, lluitar contra l'estigma de les persones portadores i reclamar accés al diagnòstic i als tractaments. I per això avui a la secció Un altre món és possible ens acompanyen la Laia Pérez, que és directora del centre residencial Sara, que disposa de 15 places. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
També ens acompanya Mari Carmen Pastor, que és responsable del programa d'inclusió i tècnica, també referent del projecte Saba. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel.
També tenim amb nosaltres l'Òscar, que és un dels residents dels pisos i del projecte Saba i és seropositiu del VIH. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
També tenim representants d'Actua Vallès, l'Alberto Capitán, que és el director. Bon dia i benvingut.
Bon dia, gràcies.
I amb ell doncs, han vingut avui també del Jaume, que és usuari voluntari d'Actua Vallès i ara té el VIH i 10 anys enrere tenia la sida. Bon dia i benvingut.
Bon dia, Raquel.
També ens acompanya l'Antonio, que és usuari voluntari d'Actua Vallès, és seropositiu de l'VIH, ja indetectable i no té risc de transmetre la malaltia. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
Primer de tot parlarem doncs, amb els responsables dels projectes de Càritas. Primer de tot, des de quan doncs, treballeu doncs, sobre aquests temes i també quins són els projectes que impulseu?
Bueno, doncs, des de Càritas portem diferents projectes ara mateix de VIH-Sida i en l'àmbit de l'exclusió social. Uh-huh. Concretament portem amb la llar residència Sara des del 1995 aproximadament. Van haver-hi uns inicis previs de molta dificultat per intentar engegar el projecte, però diguéssim que més formalment la casa va estar ja oberta el 95. I després des de fa relativament no, poc temps tenim el programa en conjunt amb tota la comissió de VIH-Sida del Saba, que la Mari Carmen explicarà.
El Saba són pisos, és un servei d'acompanyament que es diu servei d'acompanyament a la vida autònoma i en el nostre cas, per exemple, de Càritas el que fem, podem donar plaça de pis i a la vegada fer aquest acompanyament i això es fa des d'aproximadament el 2015. Vale, vull dir, el que mirem és que des del centre Sara puguin continuar un procés cap a l'autonomia i des del residencial passin a pisos i per tant continuem aquest procés d'autonomia amb ells i amb elles.
I des de que heu començat doncs, a incorporar tots aquests programes, totes aquestes possibilitats pels usuaris, creieu que ha canviat molt la mirada de la societat o que encara hi ha molt d'estigma? I que per això és necessari doncs, impulsar tots aquests projectes.
Realment ha canviat. No té a veure els inicis del VIH, quan hi havia una desinformació molt elevada. No? La gent es confrontava molt amb una realitat que en aquell moment era molt present i es desconeixia. No? Llavors, obrir tots aquests dispositius en aquell moment a vegades significava una lluita. No? Diguéssim que la realitat òbviament ha canviat, l'avenç de farmacològic ha possibilitat també donar una nova mirada als processos de les persones amb VIH, però la veritat és que mentiríem si no diguéssim que encara hi ha estigma, no? Sobretot en certs sectors de la població amb VIH. Uh-huh. Encara és una realitat, diguéssim, no? Diferent, menys present, però és una realitat encara i cal continuar sensibilitzant.
Quins són els principals obstacles que us trobeu?
En el món empresarial encara hi ha dificultat en les persones que puguin optar a feines de qualitat i reconegudes i després hi ha molts altres factors. La realitat, per exemple, de la dona és molt diferent o diferent, no? Que la motxilla que porta carregada la dona és diferent que la de l'home.
Per què?
Bueno, perquè la realitat del carrer amb una dona és sovint molt més vulnerable que la de l'home, no? I la seva realitat porta també a vegades, no? Pues, fills a càrrec, fills a fora que han hagut de deixar, bueno, porta moltes problemàtiques associades que sovint es diferencien de les de l'home, no? Tot i així, la realitat ha canviat, diguéssim, de, no? I els dispositius d'acompanyament també han possibilitat que hi hagi una millora de qualitat de vida, no? De totes les persones.
Teniu dades del 2017 o del 2018 de quantes intervencions, quants usuaris també doncs, heu doncs, ajudat i acollit en aquests projectes?
Jo parlo en tot cas com a la residència Sara. Sí que és cert que des de fa molts anys en la comissió de VIH-Sida de Catalunya ens reunim, i aquí hi ha membres també de la comissió, no? Que ens reunim, i una de les feines que fem, a part de crear un model d'intervenció, també hem fet recollida de dades, justament per visibilitzar també tota aquesta tasca. Llavors, en quant a Sara, el projecte Sara, en el 2017, perquè les dades del 18 encara no les tenim recollides, hi ha hagut un 92% aproximadament d'ocupació. Són 32 persones, ateses el 2017, amb un alt percentatge d'homes. En aquest cas 24 homes, 6 dones i 2 transgènere, val? Que també és un perfil de la població que tenem i cal també visibilitzar-ho. Després tenim això en quant a distribució de sexes, i una de les coses que també portava com recollida que també cal donar-hi o visibilitzar-ho és que hi ha un 93% d'usuaris amb certificat de discapacitat, que és un tant per cent molt elevat en persones amb, no, certificat de discapacitat reconegut.
Mari Carmen.
Al SABA en tenim d'acompanyar seguiments, acompanyaments, en tenim entre 8 i 10, vale? Solen ser processos d'aproximadament 2 anys, però realment aquests processos s'allarguen en el temps i bueno, poden arribar a ser de 4 o 5 anys ben bé, perquè són acompanyaments i processos molt llargs. Però estem això, al voltant de 8-10 acompanyaments i places.
És part de l'èxit, aquest acompanyament al llarg del temps?
Creiem que sí, perquè són persones que a nivell emocional necessiten molt. També hi ha un tema de salut que cal acompanyar també, perquè com ha dit la meva companya, la Laia, hi ha dificultats de salut lligades a, bueno, al procés de vida que han tingut i també de l'enfermetat, i per tant fa que, bueno, que necessitin aquest acompanyament.
Alberto, vosaltres des d'Actua també, des de l'inici, no? Crec que de l'entitat que treballeu amb aquest col·lectiu, i explica'ns una mica doncs, com ha canviat, no? Tant la tasca i els dispositius que els oferiu.
Sí, des d'Actua Vallès estem treballant des de fa 25 anys amb persones amb VIH, que en aquell moment fa 25 anys eren persones que estaven en situació clínica de sida i amb ingressos hospitalaris. També assenyalem sempre que aquests 25 anys que farà l'entitat són des que es constitueix com a entitat pròpia, però que el grup de voluntaris ja estava treballant anys anteriors, és a dir, fa pràcticament 30 anys que hi ha persones de Sabadell que estaven implicades socialment en la resposta al VIH i a la sida. I hem passat d'aquests acompanyaments a la mort. Bàsicament el que teníem era acompanyaments a persones que estaven ingressades, que estaven fent aquest procés i d'acompanyament a la mort amb ells i els seus familiars, a poder parlar arrel del canvi en els tractaments, el canvi a nivell farmacològic que es va produir a mitjans dels 90, d'una malaltia que tendeix a la cronificació, i centrar-nos també molt en la part d'atendre persones en situació de risc d'exclusió social o situació d'exclusió social. El VIH per si no comporta l'exclusió social, però hi ha uns determinants socials posteriors que agreugen aquesta situació, no? I hem de, bueno, poder tenir present que hi ha un major factor de vulnerabilitat per patir exclusió social amb una persona que viu amb VIH, que pot ser degut a la pèrdua de la feina, el deteriorament d'algunes relacions familiars, fruit d'aquest, quan parlem d'estigma i discriminació, estem parlant d'aquestes complicacions recentment, de fet fa aquesta setmana, el govern espanyol ha aprovat el Pacte Social contra l'Estigma i la Discriminació. És un reconeixement de que és una assignatura pendent que tenim a nivell social. Així com a nivell clínic hem fet grans avenços, a nivell social encara ens falta molt camí per recórrer. Una de les exclusions més importants és l'accés a la funció pública. Hi ha determinades oposicions que una persona amb VIH encara es considera com a malaltia infectocontagiosa i no infectotransmissible i se'ls hi veta l'accés. La comunitat de Madrid fins fa 4 dies no podia treure la llicència de taxi a una persona amb VIH. Aquestes situacions de discriminació doncs, encara s'estan produint avui dia en contra de tota l'evidència científica.
Clar, llavors, no sé si creieu que, tot i que hi ha hagut un avanç farmacològic, no, podríem dir, perquè s'ha avançat i molt en aquest sentit, encara no hi ha hagut aquest avanç social, no?
Sí, nosaltres considerem que la lluita contra l'estigma de discriminació, que és l'últim pas de la cascada que es plantegen des d'UNOCIDA, és de les que estem en pitjors condicions.
I per què creieu que passa això? Potser per la por, per la mancada de desconeixement, perquè ja no es fan campanyes o perquè la gent encara té molt associada doncs, la malaltia a un tipus de pràctiques de risc o...
Segurament és multifactorial, no? No podem entendre només que hi ha una causa que ho explica, però la desinformació és una d'elles. És a dir, hi ha un concepte molt bàsic, que és el indetectable, és intransmissible, és a dir, aquella persona que està en tractament, el tractament és eficaç i la càrrega viral no és detectable en una analítica, no pot transmetre el virus. Aquesta informació que clínicament es coneix i que científicament està avalada per estudis no es manega a nivell de carrer, no? I hi ha aquesta sensació encara de que una persona amb VIH només per ser portadora el pot transmetre en qualsevol moment quan la probabilitat és una altra molt diferent.
Anem a parlar amb alguns dels testimonis d'aquests usuaris. Expliqueu-nos primer de tot doncs això, quan us vau assabentar cadascú de vosaltres, no? Doncs que éreu portadors i una mica doncs, també quan un rep aquesta notícia, no? Què li genera? No sé si frustració, si tristor, si por...
Bueno...
Em sent bé o no?
Sí, sí, sí.
Comença.
Vinga, va.
Mira, jo em vaig assabentar...
Explica'm, Òscar.
Fa 16 o 18 anys, o por ahí, ¿vale? I, bueno, jo vaig veure què haig de fer, com si fos un diabètic o fos... Vale, ja està, jo. Però he vist la gent passar-ho molt malament. I, bueno, m'han tret moltes paraules de la boca. És la desinformació el que estigmatitza. I ja no a nosaltres, als danys col·laterals. Jo tinc dos fills, i, bueno, he hagut de canviar de professió i de ciutat un parell de vegades, perquè sí, perquè els feien el buit una mica, tu pare està enfermo, tu mare, m'entens? I llavors jo crec que la malaltia no és el mateix estar malalt que tenir una enfermedad. I combatint la desinformació podem arribar a algun puesto i l'educació amb els nanos i tots els danys col·laterals que aborda l'enfermetat, perquè nosaltres som conscients que més que menys, que bueno, depèn de quins puestos, encara hi ha tant d'estigma que no podem cridar, oye, soy portador de SIDA o tengo VIH, perquè vale, però els fills no tenen culpa de res, i crec que per aquesta banda s'ha de fer encara una tasca molt gran d'educació i d'informar i acabar la desinformació sobretot.
Clar, és que m'expliques això, Òscar, i penso... És molt fort, no? I que hagis de canviar la teva vida, o sigui, estàs malalt, no només et condiciona tu, sinó el teu entorn. Quan això amb altres malalties no passa, és molt injust.
Clar, acabes tenint present que has de tenir molt a part
la
vida dels teus fills, no? Sobretot. I després tu, agafa les eines, agafa els professionals que tenim, que jo conec les dues associacions, i bueno, ajuden molt. I per aquest estigma i per tot això, d'haver de canviar... I crec que hi ha poques associacions, i sobretot que pensem en els nens. Per mi és el... Perquè el que més ho heu dit vosaltres.
Clar, quasi són els tot, més no? Vulnerables, els nens, sí. Evidentment. Sí, sí. En el vostre cas, expliqueu-nos també, Jaume i Antonio.
Bueno, jo em vaig assabentar cap allà al 2006. Evidentment me'n vaig enfonsar, tenia una vida molt maca, amb la meva parella, el meu fill, la meva feina, tot anava bé, i se'm va venir el món a sobre, ben bé per falta d'informació. Vaig agafar una depressió, després vaig tindre un intent de suïcidi, després vaig conèixer que tu a Vallès, em van ajudar una mica, i em van veure que es pot viure igualment sent portador del VIH. Perquè un cop controlat el que és el virus i la seva incidència en el teu cos, pots fer una vida completament normal. Però també he de dir que tothom, sobretot els empresaris, no parlo dels grans, els grans tenen la mà una mica més tova, però n'hi ha molts empresaris que diuen no, nosaltres estem a favor i no hi ha cap problema, però quan els hi toca de prop amb un dels seus, les circumstàncies canvien molt i això s'ha de canviar. Afortunadament, avui en dia em trobo molt bé, sóc feliç, treballo i vaig fent la meva vida normal i corrent.
Abans has dit, em van ajudar des d'actuar. Com? Amb quin tipus d'assessorament, informació, d'acompanyament?
Bueno, sobretot una informació molt de carinyo, moltes activitats, molts abraços, molts consells. Per mi ha sigut una experiència molt gran i sempre els estaré agraït, sempre. De fet, continuo amb ells perquè m'ho passo bé, col·laborant i fent-me servir d'ells.
Clar, és un bescanvi, no?
Sí.
Tot
sí.
Sortiu guanyant. Sí. Antonio, el teu cas.
Bueno, jo vaig conèixer la meva enfermetat l'any 2000, quan vaig caure de sobte al terra, vaig anar al metge i em va fer tot tipus de proves i em va dir el metge que sol faltaven les proves de les ETS. Llavors em van dir que si volia que me la fessin, no? I esclar, jo, si tot estava bé, li vaig dir que sí, i llavors es va trobar de cop i sobte amb 8 metges que eren els especialistes del part taulí de les malalties infeccioses. Això em va suportar moltíssima por, em pensava que em moria en aquest moment, que tenia algú molt gran, em moria, i vaig començar amb 16 pastilles antiretrovirals, avui en dia en tomo 2, i això, actuar m'ha ajudat perquè la meva família se'n va obrir de mi, vivia aquí a Sabadell, m'ha tingut que marxar a Barcelona, a la meva parella, i vaig conèixer actuar, i va ser, doncs, com ha dit el meu company Jaume, m'han donat informació, m'han apoyat, m'han donat molts abraços i m'han dit que podia sortir, que això era, hi havia molts avanços i moltes coses, i això principalment.
Clar, en aquest sentit, heu trobat, doncs, cap al fet de, doncs, ser portadores, heu tingut aquesta discriminació també per la família?
Jo sí, jo personalment sí. Jo he tingut 10 anys molt fotut per part de la meva família. M'he tancat, com si diguéssim, de no sortir, perquè la cara, ja el rostre meu ja em feia rostre que estava malament, que tenia una malaltia, i això m'ha fet estar en una habitació tancat quasi 10 anys, bé, o 10 anys, fins que vaig conèixer a l'entitat Actua, que ja vaig donar el pas al davant i dir que podia sortir.
Albert, això acostuma a passar, aquests rebuts per part també de la família, no només de la societat?
Sí, és una, no en tots els casos, però sí que és una situació que ens trobem amb una certa freqüència i que té a veure amb aquest imaginari que tenim al voltant del VIH associat al càstig. No? És una malaltia... una malaltia de transmissió sexual, bàsicament, però que s'associa a conductes impròpies. No? Encara tenim aquesta fantasia de que la persona que té VIH és perquè ha fet alguna cosa dolenta.
I
que
qui no ha fet alguna cosa dolenta alguna vegada? No?
Que no ens passa, no? Amb altres malalties, per exemple, parlem de l'hepatitis, que té unes vies de transmissió molt similars i que és molt més fàcil transmetre l'hepatitis, infinitament més fàcil que el VIH, i no hi ha aquest rebuig. I estem parlant també d'una malaltia greu que pot arribar a ser mortal. En canvi, no sents que els afectats per hepatitis parlin de l'estigma i discriminació que senten a nivell de la societat, sinó que bueno, una persona et diu que té hepatitis i no et genera rebuig, en canvi una persona et diu que té VIH i hi ha un tirant enrere. Aquest rebuig familiar, malauradament, es viu i és una de les coses que a nosaltres ens donen més quan ve una persona i se'ls hi planteja si vol venir la seva família i la família no hi és, perquè ens recorda molt els inicis de l'entitat, on aquests acompanyaments que es feien a l'hospital eren sols. Hi havia persones que estaven soles, que la seva família no hi anava a l'hospital i havia rebutjat aquell fill, aquell germà, a la seva parella pel fet d'estar infectada pel VIH.
Clar, encara queden molts mites, moltes llegendes sobre el virus. Quines són les preguntes que us fan més mal?
A mi això que em digui es contagia em fa molt de mal. Perquè una cosa es contagi i una cosa és transmissió. I això encara la gent no ho saben. Que l'enfermetat és per transmissió, no per contagi. I això que em diu, tu estàs contagiat de l'VIH, em dona una ràbia, una impotència que
et no fa pot. Mal, que et fa mal.
Sí.
I a vosaltres?
Bueno, jo m'he trobat puestos que no volen compartir la vaixella per dinar amb tu, perquè tenen por, i dius, bueno, ara em fa riure. Però fa anys em sentia molt malament, molt malament. Però m'he trobat casos d'aquests. I evidentment és que no passa res. Com diu el meu company, no es contagia. No es contagia amb res. Te l'han d'inocular, per dir-ho d'alguna manera. O bé per via sexual o bé per via sanguínia. I si estàs indetectable... és que és molt, molt, molt difícil.
Bueno, jo per part de la meva família no vaig tenir mai, no he tingut mai, pues això, aquesta discriminació, o com li vulguem dir, i és el que, la línia que diu ell, que bueno, que al principi sí, et fa mal, no? Que no vulguin compartir, o jo què sé, a la piscina, moltes coses, la gent que ho sap. Per això de vegades és millor callar i només els cercles més íntims dir-ho, perquè simplement perquè, per no tenir-ho que sentir, ja no me'n fa mal, però si és el que estàvem parlant una altra vegada, desinformació.
Clar, llavors
és molt complicat el que ha dit ell, transmetre el virus està indetectable i llavors és molt més fàcil del que la gent pensa.
Llavors, clar, pel que esteu explicant, no sé si quan teniu doncs, una parella o amb amics o a la feina ho expliqueu, no? Si trobeu després sempre doncs, tot aquest rebuig.
Jo l'he explicat a companys de la meva feina i ho entenen perfectament. Perquè de cop te n'adones que també coneixen amb un que és primo de no sé qui que també ho té. Llavors comença a haver-hi una mica de... Però n'hi ha d'altres que els hi costa, eh? D'entendre-ho. És complicat. Però jo estic més preocupat per al jovent, perquè no saben el que fan i sempre pensen en no, preservatiu, que no, que em quedaré embarassada. No, això no és el pitjor. El pitjor és que pots contraure el VIH. Això em preocupa més.
Bueno, el que ha dit el meu company, jo, el que més em preocupa avui en dia és la joventut, que està molt, molt, molt mal informada. Jo m'he trobat, perquè he estat de voluntari fent proves ràpides de l'UVH a universitats i tot això, i li dones la informació, te la mira i diuen, ah, això a mi no em passarà mai, i et quedes dient, però si existeix aquesta enfermedad, com pots dir això?
Clar, jo la penso, i ara aquesta pregunta és per tots. A la dècada dels 90, no?, es van fer moltes campanyes, hi havia molta por, es va fer molta tasca de prevenció, no?, el Pontelo, Ponceló. En canvi, a dia d'avui, sembla que el llistó s'ha baixat, no?, que no es fan tantes campanyes, i que també el que deien ells, els joves han perdut, o sembla que han perdut, la por.
Sí, actualment, a nivell de... governamental, s'ha reduït molt la inversió que es fan en campanyes de sensibilització de forma general. És més que reduir-se, és que s'han eliminat, oi? No existeixen campanyes genèriques. També és cert que en els anys 90 es va fer servir tot el discurs més vinculat a la por a l'hora de parlar de les ITS i també del VIH, i ara el treball més a nivell de sexualitat i efectivitat s'intenta centrar en els plaers i en els riscos que comporten i en una presa de decisions responsables, i no tant parlant de la por. Tot i així, sí que existeix una dificultat d'accés. Actualment no tenim, l'estat espanyol ni Catalunya no té una llei que contempli la formació en salut sexual com pels nens i joves i adolescents, com sí que la tenen la major part dels països de la Comunitat Econòmica Europea. I que estem, en el millor dels casos, els nostres joves a tercer, quart d'ESO reben una formació d'un parell d'hores que parla de sexualitat, riscos, l'ús de preservatiu i poca cosa més. Els països desenvolupats al nostre entorn, estem parlant de currículums acadèmics de 40, 50, 60 hores lectives que comencen a primària. Llavors, no és un problema només de campanyes, és un problema d'entendre la salut sexual i reproductiva com un dret, i que cal implementar-la des de les edats, des de l'etapa primària, des del currículum acadèmic en primària i continuar en secundària, no únicament fer píndoles de dues o tres hores a tercer, quart d'ESO, perquè ja anem tard,
no? O sigui que la formació i l'educació seria també l'assignatura pendent.
Sí, totalment. Els nostres joves s'estan formant amb el porno a internet, que hem de tenir molt clar quina és la seva visió majoritària de la sexualitat. La porta d'entrada són les portals de porno, que bueno, existeixen 50.000 amb contingut molt, molt divers.
Abans també parlàvem, no?, del tema de parlar o no parlar, no?, quan un és portador per l'estigma, per aquest rebuig. Vosaltres noteu que realment hi ha aquesta invisibilitat d'aquesta malaltia, i que a vosaltres potser us costa també, doncs, després accedir o ajudar, doncs, als usuaris, doncs, accedir al món laboral, no?, perquè precisament, doncs, hi ha aquest tancament.
En el centre? Bé, nosaltres el que passa és que també per la realitat del perfil que nosaltres atenem, potser a nivell més de l'aspecte laboral ens diguem més a una part més ocupacional, perquè sí que, bueno, és un perfil de persones que molt sovint venen de carrer, i són persones que a vegades no opten a una opció laboral formalitzada, normalitzada, per dir-ho, no? Tenim altres propostes més a nivell ocupacional i formatives, i a vegades una de les coses que intentem, perquè sí que ens passa sovint en aquests recursos residencials, és que acabem relacionant-nos, o s'acaben només relacionant amb les persones que tinguin les mateixes dificultats, no? Llavors d'aquí a vegades ens passa que no ens en sortim. Llavors, una mica per visibilitzar justament aquesta problemàtica i sensibilitzar també a la societat i a l'entorn comunitari, el que intentem generar possibilitats de relació amb tots aquests dispositius també de la ciutat, recursos ja siguin lúdics, de lleure, ocupacionals, etcètera, on es puguin relacionar amb tot, no? Amb la societat en general, sense saber si tenen o no tenen una malaltia en aquest sentit com el VIH, no? Ara llegia aquella notícia i pensava, ojalà que no fos de notícia, no?
Perquè... Sí, és que ho he llegit al matí mentre prenia el cafè, saps? I he demanat a producció perquè sortia doncs, avui a La Vanguardia que comença doncs, aquest primer pas perquè les persones amb el VIH doncs, puguin entrar a la policia, no? Que el govern central impulsa aquest pacte social que també l'Alberto doncs, abans feia esment per evitar doncs, aquestes situacions discriminatòries, o sigui... seria doncs un primer pas, no?
Sí, i és una molt bona notícia.
Molt bona notícia, que no hauria de ser notícia.
No, perquè l'ideal seria que poguessis treballar en qualsevol sector sense saber quina malaltia tens o deixes de tenir, no?
Però que clar, haurien de tenir accés doncs, a poder treballar del que volguessin, a fins i tot doncs, no tenir traves a l'hora de sol·licitar una hipoteca, no? Una assegurança de vida, o doncs, a gaudir d'un bany, no? En una piscina, com abans parlàvem, de qualsevol dret que tenim qualsevol ciutadà.
Persona.
Clar, nosaltres, per exemple, en el projecte SAVA, que és més d'autonomia, o sigui, és un pas més pel que fa al residencial, sí que és veritat que el requisit és que tinguin VIH per entrar dintre del projecte, però després això és de les coses que menys treballem, perquè ja tenen tot un seguiment mèdic a l'hospital i, per tant, això diríem que és bueno, saber que ho estan fent, però no treballem amb això. Treballem més des del que deia l'Alberto, que és més des de l'exclusió, tornar a incloure'ls a la societat i poder fer un procés. Aquí ja sí que parlem del procés d'inserció laboral, ja es treballa tot això, i sobretot de recuperació d'eines personals, perquè quan han sigut exclosos, el tema és que es perden fàcilment les habilitats o no? Quan tu sents que ja no formes part, com tornar a incloure'ls dintre de la societat i que se sentin part, no? I per tant aquí el seguiment SAVA el que fem és això, no? Per tant, de veritat que jo a vegades me n'oblido que estic treballant amb persones amb UBI, simplement són persones i que tenen certes dificultats que cal treballar-les i acompanyar-les, no? Vull dir que...
I com ho feu per trencar doncs, aquest aïllament? Quines propostes d'oci també, no? I els hi proposeu?
Bueno, jo parlo des de la meva mirada de treball, és com deia Einstein, si volem resultats diferents hem de poder fer coses diferents, no? Llavors, treballo molt des del què has fet, què t'ha portat a on estàs, i a partir d'aquí com podem fer coses diferents per arribar a llocs diferents, vale? Vull dir, seria prendre consciència de què m'ha portat allà on estic ara i per tant poder canviar-ho. I seria una mica la línia que jo segueixo a l'hora de treballar amb aquestes, bueno, amb les persones que acompanyo.
Bueno, a mi també m'agradaria dir el tema de LGTBI, perquè jo sóc homosexual i això és, hi ha moltes coses que es fan en moltes festes d'oci, sortides, tipus saunes, tipus això, que la gent tampoc té la informació necessària. Ara actua i ha el Calen Redus, que ja està començant a treballar en aquest aspecte del LGTBI, que està molt bé per a les persones com jo.
Doncs sí, molt important, no?, també, Alberto, que tinguin doncs, aquest espai de trobada, no?, i que puguin doncs, compartir totes aquestes inquietuds, no?
Sí, no, i no únicament tot el moviment que hi ha hagut a través de Calen Redus que les persones de LGTB de la ciutat puguin tenir algun tipus d'espai de referència. Hi ha una part que està centrada en l'àmbit salut, perquè no, hi ha en concret VIH, guardes i ITS, perquè el col·lectiu d'homes i de dones trans estan molt afectats pel VIH. Una bona part de les infeccions que es detecten anualment corresponen a aquest col·lectiu, i cal aplicar esforços i programes específics a aquest col·lectiu, perquè tenen unes vies, les vies de les mesos són les mateixes, però les formes de relacionar-se, les formes de tenir relacions sexuals són particulars i són les pròpies del col·lectiu, i calen estratègies concretes per apropar les mesures de prevenció i també els mitjans de detecció precoç. Volia fer un petit esment al tema de la detecció precoç com a algú central. Quan llegim la notícia, no, la possibilitat de que poden entrar al cos de policia, jo crec que val la pena, és un tema potser una mica complex, però crec que val la pena poder explicar-ho bé. Parlem de l'infecció pel VIH. L'infecció pel VIH, a priori, si una persona es detecta de forma precoç, que això vol dir els primers mesos després de la infecció, i pot rebre tractament, no evolucionarà, no tindrà un deteriorament en el seu organisme. Llavors, aquesta persona estarà capacitada per fer qualsevol tasca, pot ser policia, pot ser bomber, pot ser no, com imaginari, sí, de funcions d'un cert risc o d'un cert impacte físic, la podran desenvolupar perfectament. Si aquella persona passen 7, 8, 9, 10 anys i el VIH sí que deteriora el seu estat de salut, aquí pot ser més difícil. Llavors, hem de valorar a l'hora d'accedir a la funció pública, no tant si és portadora del VIH, si té la infecció, sinó quin és l'estat de salut. La detecció precoç és extremadament important com a estratègia a nivell de salut pública. Les persones que on hi ha les transmissions són aquelles persones que no ho saben. Una persona que té el VIH, que està tractada, que el tractament és eficaç, i actualment la major part ho són, no transmetrà el virus. Les transmissions que tenim actualment són de persones que el desconeixen. A Catalunya, pràcticament la meitat de les deteccions que tenim, que són unes 700 anualment, pràcticament la meitat són tardanes. I pràcticament la meitat estem parlant de gent que entra pràcticament en estadis de sida quan es detecta el VIH. Estem parlant de persones que fa 7, 8, 10 anys, 12 poder, que són portadores del VIH i que ho desconeixen.
Llavors, a qui recomanaries que es fes les proves i a on?
És necessari el poder fer-se, no? Poder pensar si un ha tingut alguna pràctica de risc en algun moment de la seva vida, que llavors tothom ha tingut alguna pràctica de risc en algun moment de la seva vida, poder fer-se la prova. Podem anar des d'oficines de farmàcia, als CAPs, l'ambulatori és el lloc on hauríem de poder-les demanar, o també amb algunes entitats que les oferim de forma anònima, confidencial i gratuïta.
No sé si prepareu també doncs alguna activitat especial, com dissabte és el Dia Mundial, no sé si fareu doncs alguna activitat, si la voleu compartir amb nosaltres.
Bueno, sí, cada any fem, de cara al Dia Mundial de la Sida, ens reunim diferents entitats, que una bona part estem representades aquí, una mica justament per fer aquesta tasca de sensibilització. Després també tenim la part d'Actuar Vallès, que també fa sempre una trobada tota l'entitat i ens convida la resta d'entitats a participar-hi. I sí, com cada any ens reunirem, posarem una taula o diferents taules de cadascuna de les entitats per fer sensibilització, prevenció i informació, i compartim la resta de la societat aquesta malaltia per intentar desmitificar-la, no?, una mica.
Sí, que esteu tots convidats a participar. Serà la taula estarà
a la plaça del Mercat Central.
Plaça del Mercat, i després a la tarda hi ha l'acte central al Centre Cívic de Sant Oleguer. Esteu tots convidats a participar-hi.
Per la gent que ens escolta i que potser doncs tingui dubtes, i que a vegades és també pel desconeixement, no? Què els hi diríeu? Com hem de tractar o com ens hem d'implicar, no? O parlar amb una persona doncs que és portadora. Algun consell?
Sobretot sense compassió, no? I, hòstia, ets un malalt. Com si fos normalitzar-ho i fent-se ciutadans una altra vegada. Perquè les entitats que estan aquí representades, jo he treballat en les dues, i bueno, les activitats, l'amor, com ha dit ell, llavors hi ha molt poques, quasi totes tenen el mateix perfil, salvar les distàncies, i bueno, jo, sota el meu punt de vista, crec que no hauria de ser un llacet vermell un dia a l'any. Crec que s'hauria de fer una mica més de el que hem parlat tota l'estona, educació i informació, però que no es quedi que és molt maco, és una tasca molt bona, però és un dia a l'any que ens recorden la majoria de la gent, a no ser que tingui un company o una parella o algú molt, que estigui molt al voltant, molt a prop, és un dia. I jo des d'aquí us animo a que ho feu més vegades, això de no més dies mundials de la sida, que recordi una mica més i que es fessi una mica més d'informació.
Sí, perquè això està molt bé, no? Visibilitzar i ajudar, però ho hauríem de fer cada...
Poder,
no?
Clar.
Jo, pues, a mi m'agradaria que la gent jove, de, sobretot del meu, d'això que és ara l'LGTBI, me preguntessin més, em fessin preguntes com l'has agafat, per quin motiu, què t'ha passat, perquè ja t'he dit, la, no hi ha informació i l'LGTBI és una de les més infecció, perdó, que n'hi ha.
Digue'ns, Jaume.
Pues jo recomanaria a tothom que es fessi la prova, que no costa res, surts de dubtes, i si tens sort no ho tens, i si tens sort i te l'han agafat aviat, doncs no tindràs cap problema a la vida, no et posaràs malalt.
I si et poses malalt, també tens el suport d'altres persones i també d'altres entitats que t'ajudaran, no?
Però
que ja sortirà.
Treballem abans,
sí,
millor.
Sí, prevenció sempre.
Treballem abans.
Sempre. Però que si no, també, per si algú ens escolta, també hi ha una sortida, un acompanyament,
sí,
una guia, no?
Sí, evidentment. I gent i entitats que t'ajudaran, que et faran suport, que seràs feliç, que riuràs, que t'ho passaràs bé... I serà fantàstic.
Que anem de colònies i però... no de puestos.
Clar, que m'agrada també aquest missatge positiu, no?
Però si fem els primers passos, millor.
Sí, sí, jo sempre he dit que actuar Vallès per mi ha sigut la meva família. Perquè no he tingut els pares a l'acompanyament, per mi actuar Vallès ha sigut la meva família, en totes les aspectes. Si no, jo avui en dia no sé si seria viu o mort.
És complicat parlar obertament del que t'està passant i en llocs com aquest ho pots fer i trobes gent que li passa el mateix i té les mateixes, li amoïna el mateix i té les mateixes dubtes. És molt interessant. N'aprens.
No arriba l'entitat, arriben els llaços que fas amb gent, que coneixes gent, encara que tingui el mateix problema que tu, t'entenen i empatitzen amb tu més que una persona que no. Pel tema de l'estigma i moltes coses, ja ho suposem, eh? Ens divertim, no?
Sí.
Doncs nosaltres, tot l'equip del matí, també us volíem agrair, no?, la sinceritat amb què heu parlat i heu transmès, doncs, la vostra vivència, la vostra experiència. Quan vam parlar amb tu i Càritas, els dèiem, està molt bé parlar dels projectes i de les dades, però jo crec que també, doncs, arriba molt més el testimoni de les persones, no?, per intentar canviar la mirada de tota la societat. I això és el que fem aquí els dimecres, no? A la taula d'un altre món és possible, intentar transformar el món. Així que moltíssimes gràcies a tots, a la Laia, a la Mari Carmen, també a l'Òscar, al Jaume, a l'Antonio i a l'Alberto. Moltíssimes gràcies i bon dia.
Gràcies. Igualment.
Gràcies.